notícies a l'informatiu migdia amb Laura Benrell.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Au, idò, molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui serem a Eivissa i a Menorca. A Eivissa, per exemple, coneixerem com serà el nou centre de salut del Viver. L'antic s'esbocarà quan es faci el trasllat dels pacients i professionals a l'edifici J de Can Misses. Serà un trasllat temporal mentre es fa el nou, que en dos anys serà una realitat i un canvi molt important. A Menorca coneixerem com està transcorrent la 36a edició de l'Escola de Salut Pública, que ja està en marxa, amb un gran poder de convocatòria i que celebra jornades fins dimecres que ve. També des de Manacor vos contarem tot el que donarà de si una jornada de lactància materna que tindrà lloc el pròxim dia 30 de setembre. Però no serà l'únic tema que tractarà la nostra infància, perquè avui els estudis de Beta Ràdio xerraran del grip i de la campanya de vacunació a les escoles que comença el pròxim 6 d'octubre en poc més de dues setmanes. Serà amb nosaltres la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública. No perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Sintonia del nostre repàs informatiu de la setmana que comença a l'Hospital de Manacor, fent xerrant de la importància de la lactància materna que té màxima evidència científica, que és la U, pel que fa als múltiples beneficis que tant per la mare com principalment per al nadó. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients. Efectivament, ja han estat diversos els programes en els quals han fet ressò de la importància de la lactància materna front a l'artificial, la llet en pols. En aquest sentit, ara conversarem amb la comare de paritoris de l'Hospital de Manacor, Lourdes Traver, qui ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Lourdes. Quin és l'objectiu principal? Bon dia.
Bon dia.
Quin és l'objectiu principal d'aquesta jornada de lactància materna el pròxim dia 30 de setembre?
Pues, hola, buenos días. Pues el principal objetivo es darle visibilidad y promocionar los beneficios que tiene la lactancia materna. Daremos talleres en los que vamos a intentar ofrecer información que esté actualizada sobre lactancia materna y apoyo tanto a la familia como a los profesionales que asistan.
Sí. És a dir, van dirigides tant a professionals com a famílies. Per tant, poden assistir tant professionals com a famílies en aquestes jornades?
Claro, sí. Este año SATSE también colabora con nosotros, nos ha ayudado a organizar la jornada y sobre todo por las mañanas daremos charlas que también van dirigidas principalmente a profesionales sanitarios, pero que también pueden asistir las familias. Y por las tardes se darán talleres que ya sí que están dirigidos a los familiares. Habrá también un concurso de fotografía.
Uh-huh. ¿Y quins temes o ponències destacaria del programa?
Pues hay un poquito de todo. Hay ponencia, yo misma, por ejemplo, sí que hago una ponencia que hablaré sobre salud mental durante el posparto. Y hablaré durante la charla de los beneficios que tiene la lactancia materna, el impacto positivo que tiene en la salud mental de las mamás, de los bebés y también de los padres. Luego también invitaremos a una fisio osteópata que hablará de las dificultades de la lactancia materna desde el abordaje de la fisioterapia. También tenemos a compañeras que hablarán sobre un taller de reanimación, una compañera que matrona también, que va a hablar sobre un lactario, que el lactario es un proyecto que queremos implantar en el hospital, que básicamente es una consulta de lactancias difíciles, que muchas mujeres vienen muchas veces por urgencia con complicaciones de la lactancia materna, sobre todo en horarios que no pueden ser atendidas en ese momento por la matrona que está en atención primaria, y entonces la idea es derivar a estas mujeres, si se le va complicando mucho la lactancia materna, derivarlas a una consulta donde nosotras, desde la matrona del hospital, pueda hacerle seguimiento a estas mujeres. I això.
Lourdes, per què consideren tan important organitzar aquest tipus d'esdeveniments avui en dia? Crec que tothom sap que la llet materna és el millor pel nadó, però encara pot ser falta un poc de pedagogia per la població?
Sí, porque todavía hay muchos mitos y hay muchas dudas sobre la lactancia y no hay suficiente apoyo. Nos gustaría que las mujeres, bueno, que las familias estuvieran pues eso, mucho más apoyadas a lo largo del proceso, porque al final no solamente puede que haya una dificultad a nivel físico de lo que es el proceso de la lactancia, sino que también hay que tener en cuenta la parte emocional, ese acompañamiento que muchas veces hoy en día las madres pues se sienten sola, muy sola.
Sí, sí. ¿Y com poden participar i inscriure-se les famílies interessades al taller?
Bueno, las familias no hace falta que se inscriba. La inscripción es para profesionales sanitarios que sobre todo quieran asistir a las jornadas y que les cuenten como créditos, pero porque estará acreditada esta jornada. Pero para las familias pueden asistir ese mismo día de oyente. Solamente tienen que saber que comienzan a las 9 de la mañana y que estén al día a las 9 de la mañana donde comenzarán los talleres.
¿Y qué esperau aconseguir amb aquesta iniciativa?
Bueno, pues crear una comunidad que esté mucho más informada y que esté más segura. Lo que he explicado antes, poder dar apoyo a las madres a los padres también, en general a las familias, en el proceso de la lactancia. Y sensibilizar también a la sociedad de la importancia que tiene la lactancia materna.
Lourdes, ja per acabar, encara troba vostè que encara falta molta feina de difusió per fer entendre a les mares i a les famílies dels beneficis de la lactància materna de donar el pit?
Perdona, no m'he enterat de la pregunta.
Si encara fa falta molta feina de difusió per fer entendre a les mares i a les famílies dels beneficis de la lactància materna.
Sí. Creo que todavía es cierto que actualmente pues hay mucha más conciencia respecto a los beneficios de la lactancia materna, pero muchas veces que no hay suficiente información todavía. O sea, necesitamos más educación y sobre todo mucho apoyo. Es que lo más importante es que tengan ese apoyo y seguimiento que necesitan.
Sí. Moltes gràcies, Lourdes Traver, com ara de paritori de l'Hospital de Manacor, i que vagin molt bé aquestes jornades.
Gràcies. A vosaltres.
Anem ara amb més notícies dins del nostre repàs informatiu sanitari de la setmana. Ara volen celebrar el 30 aniversari del Centre Sud des Viver a Eivissa.
I per això volen conversar uns minuts amb Antonio Vázquez, sosdirector d'Infraestructures de l'Àrea de Salut d'Eivissa. De professió, ell és enginyer, xerrant d'un perfil professional que va viure de ben a prop la posada en marxa del centre l'any 1995. Ara, però, xerraran del futur, del nou futur. Crec que ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, Antonio Vázquez. Benvingut al programa Vida Saludable d'IB3 Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Primer de tot, a nivell burocràtic, quan està previst que comencin les obres del nou centre de salut del Viver?
A nivell burocràtic, estamos ahora en fase de, precisamente, de redacción del proyecto de ejecución. El arquitecto que tiene adjudicado el proyecto está en esa fase. Él tiene 6 meses para redactar este proyecto y una vez que lo presente y se apruebe, entonces comenzará la fase de licitación de obras. Todos estos plazos, lógicamente, son plazos legales y estamos obligados a respetarlos. Con lo cual, creemos que hasta enero del 2027 no podríamos empezar las obras. Uh-huh. Es decir, tendríamos lo que queda de este año y el próximo para redactar proyectos, licitar obra, ejecutar obra. Y lo que es todo el hasta replanteo, etcétera, respetar todos los plazos legales.
Això,
y luego serían 2 años seguramente, el año 27 y 28 serían de obras.
Clar. I això provocarà un trasllat del centre actual a unes dependències a l'edifici Jota de Can Misses. Serà complicat el canvi?
Efectivamente. A ver, en principio no. Lo que estamos haciendo paralelamente a esa redacción del proyecto del nuevo edificio es redactar un pequeño proyecto de adaptación del edificio J para que se puedan albergar esas consultas durante el tiempo que duren las obras.
Mm-hmm. Senyor Vázquez, ¿cuánta población ten y en qué es referente el centro pel que fa a serveis?
Bien, la población referente de de este centro es la población de la ciudad de Ibiza. Entonces, justamente las zonas más próximas a este centro de salud actualmente, pues son las zonas de Figueretas, lo que llamamos barrio Canescander, el barrio Caserras. Esto es lo más próximo a ese centro. Uh-huh. Estamos hablando de una población bastante grande, hablando a lo mejor de unas 25.000 tarjetas sanitarias que son las que atiende este centro.
Uh-huh. ¿Y se esbucará el edifici antic?
Sí, eso se habrá una demolición, efectivamente, porque está contemplada la construcción de un sótano en el que albergará un aparcamiento. Entonces, sobre ese sótano se construirá la planta baja y dos plantas más, que es donde se ubicarán las consultas.
Mm. ¿Y quan ha estat previst que estigui acabat el nou centre i quins canvis suposarà? Més espai i tecnologia? Antes ja hem xerrat que més o menys costaran 2 anys de construcció. Què suposarà aquest canvi?
Pues, fundamentalmente, hay una ampliación importante de consultas. Es un centro que actualmente alberga, aparte de medicina de familia y toda la enfermería de familia, albergará pediatría, albergará las consultas de salud mental. También tendremos zonas de trabajo, tanto para salud mental. Tendremos el 061, también dispondremos de una base del 061 que actualmente esto no lo tiene. Además tendremos un servicio de urgencias que actualmente no lo tiene y se dotará el edificio con salas de rayos, salas de odontología. Aparte de que el edificio en sí tecnológicamente dará un salto para poder albergar todo lo que necesita actualmente una consulta moderna de atención médica, que esto es muy importante para que pueda desarrollarse tanto el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes.
Clar, així que era necessari realment apostar per una nova construcció. Havia quedat petit i obsolet?
Sí, en ese sentido, sobre todo, digamos que se ha quedado pequeño. A ver, todos sabemos que la intención inicial de construir un centro de salud es construirlo en una zona cercana a la población. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que los solares cada vez son más difíciles de conseguir. Entonces, una solución es construir un edificio más grande, aunque no esté tan cerca de la población como en un principio debiera. Pero digamos que esa es la finalidad. Y para poder dar el servicio, se produce la demolición del viejo y se construye uno nuevo, que albergará todos los servicios necesarios para el primer centro de salud. Bueno, fue el segundo uh-huh. centro de salud que hubo en Ibiza. Porque ya teníamos uno aquí dentro del recinto hospitalario de Cañices.
Pues sí, señor Vázquez, es curioso y tiene un cert romanticisme que estigués present al 95 cuando se va a crear el antiguo centro y ahora se encuide de la construcción del nou.
Pues sí, la verdad es que es incluso un poco emocionante, porque parece que se cierra como un círculo, se inaugura el primero y, sí. y este se demuele y se construye un segundo adaptándolo a los tiempos actuales que corren,
que no
tiene nada que ver con los de aquella época de hace 30 años.
¿Y cuál anécdota tots aquests anys es vive que vulgui compartir amb els nostres oients?
Pues, a ver, la verdad es que anécdotas y en particular a lo mejor puedo contar alguna de la construcción y de las reformas que hemos ido haciendo, que a veces pasan cosas que no son, que parecen fenómenos antinaturales. Tuvimos una época, en una ocasión una reforma y después de esa reforma empezaron a aparecer ahí unas bolas como de algodón.
Uy.
Que parecían, y resulta que luego, bueno, la gente efectivamente se alarmó, ¿qué es esto? ¿Qué puede producir? A ver si vamos a tener problemas respiratorios. Tuvimos que analizar aquellas bolas de algodón que recorrían los pasillos y que empezaron a aparecer después de las de unas obras que hicimos y que no era nada más que salitre.
Ay, qué curioso.
Que desapareció. Pero sí, estas cosas pasan.
Claro.
Estamos cerca del mar.
I de moltíssimes gràcies, Antonio Vázquez, per atendre'ns al nostre programa. Sos director d'Infraestructures de l'Àrea de Salut d'Eivissa. Que vagi molt bé aquest nou canvi. Fins una altra.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
D'Eivissa passam a Menorca, perquè tractam ara més qüestions en aquest informatiu sanitari. Ara mateix està en marxa la 36a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Està en marxa, com dèiem, perquè va començar el passat dia de 7 de setembre i estarà en funcionament fins dia 24 al famós Llatzeret de Mou, que torna a ser el punt de trobada per a professionals de la salut pública.
Desigualtats socials, salut mental, desinformació i intel·ligència artificial entre els temes clau d'enguany que ja s'estan tractant a un espai singular que acull cursos i trobades de treball sobre els principals reptes de la salut pública en la participació de professionals de referència d'arreu d'Espanya.
En feim balanç i sabem com estan en tot de la mà de Matías Torrent, director de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Molt bon dia i benvingut a Vida Saludable a IB3 Ràdio.
Hola, molt bon dia. Com estàs?
Matías, quin balanç fa quan estem, ja podríem dir, a l'equador d'aquesta edició? Que en troba?
Bueno, de moment el balanç és absolutament positiu. Avui ja tancam la primera tanda, perquè com heu dit, van començar aquest dimecres, que l'any dimecres que ve, avui hi ha una sèrie d'activitats que ja acaben, i dilluns tornen a començar un altre grup d'activitats noves, i la veritat és que totes les activitats d'aquesta setmana, el que ens transmeten els participants és una sensació molt positiva. Estem pendents, quan acabi avui, pues, se fan qüestionaris d'avaluació o de manera més objectiva, pues, diuen com ha anat, però bueno, aquí es facilita molt la interacció entre gent i la veritat és que tots els participants ens estan transmetent ja que hi està molt a gust, tant els que han vingut altres anys ja coneixien aquí com es feia feina i s'havien trobat molt bé, i enguany la gent nova que ha arribat també, a part de que quan arriben a aquest espai tan únic al·lucinen, que deien altres, no?, d'aquest puesto i aquest entorn per poder fer uns dies de formació, que les activitats en què estan participant, bueno, doncs a un gran nivell acadèmic, i que per qualque motiu en aquest entorn se facilita molt la interacció entre tots els participants i que són encara enriqueix més les activitats acadèmiques que es fan aquí durant aquests dies.
I ho poden confirmar, senyor Torrent, perquè en el dia de la seva inauguració, el passat dimecres, el nostre programa Vida Saludable, en la seva versió de televisió, va ser present a la temàtica vinculada a l'esport i salut mental, i el nivell dels ponents va ser molt important i els assistents estigueren molt satisfets. Salut mental i esport, un vincle molt important.
Sense cap dubte. Diguem, cadascun dels dos temes, la salut mental i l'activitat física, són dos temes molt importants i que també estan relacionats entre si, com es vol demostrar a la trobada aquesta. La salut mental és un problema de salut pública important, que a més ha anat creixent, ja ho era, però arrel de la pandèmia, de qualque manera, a partir de la pandèmia s'ha visualitzat que era un problema inclús encara més important del que n'érem conscients i que a més sembla que ha anat incrementant. I l'activitat física, sense cap dubte, és una eina que pot ajudar a pal·liar aquest problema de salut pública, no? I, bueno, per tant, és un tema absolutament rellevant i que, com dius, es va tractar primer dia en aquesta trobada amb uns ponents d'alt nivell i amb una gran satisfacció dels participants, no? Perquè sempre és conscient, bueno, sí, personal sanitari, majoritàriament és conscient de la importància de l'activitat física i l'impacte que pot tenir, a part d'altres problemes de salut, l'impacte que pot tenir sobre la salut mental, no? Però, bueno, quan t'ho posen de manera ordenada i ben fonamentada, argumentada i amb proves científiques, diguem, no?, de les evidències que se tenen, pues, bueno, la gent encara s'acaba de reformar amb importància d'aquesta associació d'activitat física i salut mental.
Hi ha altres temes importants com les desigualtats socials, la desinformació o la intel·ligència artificial. Què en destacaria?
Sí, són temes diversos, que és una de les característiques de l'escola, que intentem abarcar un ampli ventall de temàtiques de salut pública. La salut pública abarca molts aspectes, no? I aquestes són les desigualtats socials, que deies, és un dels temes que fa anys que l'estem abordant a les escoles, un tema de molta rellevància, i sabem que les desigualtats socials tenen un gran impacte en la salut, i és un tema que l'escola de salut pública fa anys que l'abordant des de diferents perspectives, en diferents activitats, diferents professionals que donen aquesta formació. I després hi ha aquest tema que de les informacions, és a dir, hi ha un punt específic que sobre això s'impacta de la desinformació en la salut, no? I bé, és una temàtica de moltíssima actualitat, i que crec que tots som conscients en el moment que vivim, que la desinformació és un dels grans problemes que tenim en la societat actual, que afecta moltíssim a temes de salut, però que afecta a partir de totes les àrees de coneixement, inclús de les relacions socials i de les relacions humanes, no? Amb aquest sentit, doncs, el professor que dona aquest curs, que és un periodista del País, el responsable de la Secció de Ciència, Tecnologia i Salut del País, va fer ahir una conferència oberta en el públic en què, bueno, va posar davant dels ulls aquest problema que hi ha a nivell general i un diagnòstic que molt acertat de com hem arribat fins aquí, fins a aquest punt de desinformació i com s'utilitzava com la indústria de la mentida molecular, no? Que la indústria de la mentida està guanyant el relat i està poc trastocant la percepció inclús de la realitat que tenim, no? I cal que deies de la intel·ligència artificial, bueno, és evident que el futur va cap aquí i quasi ja és present, perquè les passes en aquest sentit són tan ràpides, i la intel·ligència artificial també té un gran impacte, i és una eina que ben emprada, òbviament, pot tenir moltes aplicacions, i en el camp de salut públic, sense cap dubte, pot tenir moltes aplicacions per ajudar a millorar la salut pública de la població, no? Per tant, també temes diversos, però que tots al final cerquen incidir en la salut de la població en diferents angles.
La veritat, Matías, és que tots els periodistes que ens dedicam a la comunicació sanitària tenim una certa admiració i respecte per l'Escola de Salut de Menorca, perquè sempre ha destacat per ser un espai de rigor, de debat, de prestigi i com un celler de qualitat, a més, en un entorn, com ha dit vostè, incomparable.
Sí, et agraeix aquest comentari, òbviament. I sí, l'escola, ja, com també heu dit, és la 36a edició, i que ja són quants anys.
Se diu aviat.
Se diu aviat, exacte. I no és fàcil mantenir 36 anys, perquè mantenir 36 anys perquè hi ha una sèrie de factors que fan que això sigui, no? I sense cap dubte, una és la qualitat acadèmica de les activitats que se fan. Vull dir que l'escola té un funcionament peculiar, perquè tenim un consell acadèmic, que és qui decideix les activitats que es faran cada any, però no tenim un cos de professors, no tenim un classe de professors propis, sinó que fem una crida oberta a propostes de gent que vulgui fer arribar, no? I després que el consell acadèmic fa la selecció de ser considerat de major qualitat acadèmica i de major transcendència per la salut pública i de més actualitat, no? Pot ser dir els tres criteris principals que emprem. I dir que ara ens arriben moltíssimes propostes cada any i que tenim que dir que no a moltes d'elles, i moltes d'elles que són de prou qualitat i que apareixerien entrar en el programa de l'escola, però per la limitació d'espai i temps que tenim aquí en el Llatzeret durant la setmana de l'escola, doncs no ens ho podem acollir, no? I bueno, estic molt satisfet d'aquesta demanda que tenim, tant de propostes com després de la resposta dels alumnes i dels participants que foren venir. Jo, en 24 hores ens van omplir totes les places de cursos, no? El qual vol dir que la gent està pendent de l'escola de salut pública cada any, és un referent, i la gent està al tanto, vam, a setembre, que passaran a Llatzeret i volen venir aquí a compartir aquests dies amb altres companys del sector i profunditzar en els temes diversos que aquí es tracten. O sigui que molt satisfets i dic que torna a agrair el comentari que has fet, perquè heu valorat molt que també, diguem, d'estar fora de l'escola es valori d'aquesta manera.
I costa molt organitzar-la? Costa molt pels costs que suposa? Hi ha suficient suport institucional? Dur ponents i assistents és complicat per logística, per cost? O, com ha dit vostè ara, a nivell temàtic han de renunciar a vegades perquè no quadra la temàtica?
Clar, logísticament, en el Llatzeret tot és més complicat, que és una illa dins d'una altra illa, i d'aquí tot que passa en barca, tot es complica, no? Però el que sigui, i vull resaltar, i m'agrada que em faci aquesta pregunta, que el suport institucional que tenim és absolut, és a dir, que les institucions que apoyen les coses a la pública i que formen el Consell Rector, són el Consell Insular de Menorca, com a primera institució que respalda les escoles públiques, el govern balear també, a través de la Conselleria de Salut, i la Universitat de les Illes Balears. I el seu suport, la veritat, és que al llarg d'aquests 36 anys, diria que ha estat constant sempre, i sempre s'ha valorat molt la feina que es fa, i sempre ha comptat amb el seu suport, que sense el seu suport, òbviament, no es podria fer. No és fet, inclús, en responsables d'aquesta institució, ens ho ha de dir, i diu, oh, no, l'important és el que feis vosaltres, aquest grup de gent que hi estàs implicats i que feis les propostes i tal. Òbviament, sense això no podria ser, però sense suport institucional tampoc. Es necessiten les dues coses. Un suport institucional, clar, tant econòmic com diguem, polític, en vaig citar amb la paraula, no?, de que apoyen aquesta activitat, i també és molt important, i és una altra característica de l'escola de salut pública, que hi ha tot un grup de gent al voltant de l'escola que s'estima l'escola i vol que l'escola segueixi funcionant i creixent. I de fet, tenim, amb aquests 36 anys d'història, molta gent que va començar com a alumne, ara està participant com a professor, organitzant trobades, o s'estan implicant amb el Consell Acadèmic, que també l'han renovat molt aquest any, perquè assegurar que el futur segueixi funcionant, i a tothom que li proposes implicar-se en l'escola, bueno, ho rep amb moltíssima il·lusió i molt d'entusiasme, no? El qual, bueno, és indicador de que és una activitat que enganxa i que crec jo que té salut per molts anys.
Que així sigui. Que vagi molt bé els dies que queden per davant. Matías Torrent, director de l'Escola de Salut Pública de Menorca, gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes
gràcies.
Bon dia. Adéu.
Arribant literalment a l'equador del programa, però encara queden molt de temes. Per exemple, avui, Laura, abordarem el grip i aquesta campanya escolar que ja comença dia 6 d'octubre i que és important per prevenir, sobretot, el contagi familiar.
Importantíssim, i de molt bona organització poder-los vacunar a l'escola.
Per als pares i mares és molt fàcil.
Sí.
Fins ara mateix, en Elena Esteban, a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial. La nit de l'art a IB3 Ràdio. Dissabte, des del Casal Solleric de Palma, Rafael Gallego i l'equip de l'Aviador t'explicaran tot allò que passi a les galeries, espais expositius i les propostes culturals més innovadores. Una nit amb convidats ben especials. Dissabte, des de les 7, la nit de l'art a IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, aquí cada setmana, els dissabtes a la 1 del migdia, xerrant de salut. I ara, encetant l'entrevista presencial de la setmana als estudis d'IB3 Ràdio, aquí a Vida Saludable. Avui, encara que sigui 20 de setembre, volen xerrar del grip. No ens tornem bojos, és que realment, per evitar que es propagui, cal posar fil a l'agulla ara, perquè ara, fent campanyes abans que arribi el fred, és quan es pot fer una planificació i una mena de contenció.
En aquest sentit, vos contant que la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i en coordinació amb el Servei de Salut, començarà a vacunar contra la grip la població diana infantil de totes les escoles públiques, privades i concertades de Balears. En total, 353 centres educatius. Per illes es vacunarà a 275 col·legis de Mallorca, 43 d'Eivissa, 4 de Formentera i 31 de Menorca.
Durant la campanya que comença el proper 6 d'octubre i es perllongarà fins al 7 de novembre, s'oferirà vacunar-se a 28.000 menors escolaritzats al segon cicle d'educació infantil, és a dir, dels infants nascuts als anys 2020, 2021 i 2022. Ho explicarà ara Fil Parranda, de la mà de la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública, que ja ens acompanya i que, a més de dir-li benvinguda i gràcies, hem de dir que vam coincidir a l'Escola Salut Pública de Menorca i que també seria important una petita valoració com va anar.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Pues jo crec que molt bé, sempre és un plaer, un luxe, tothom que pot disfrutar de la formació que ofereix l'Escola de Salut Pública de Menorca està contentíssim, encantat i repeteix, a més. Són ja 36 edicions i això pues, vol dir la importància i el prestigi que té l'Escola de Salut Pública de Menorca a nivell internacional.
Ho ha dit vostè, perquè la jornada de dimecres inaugural, on coincidirem, efectivament, se xerava de salut mental i esport i molt temps prenia nota. És a dir, és una acció formativa molt bona.
Molt, molt. A més, l'agenda acadèmica és molt ampla, abarca temes des de la gestió fins a salut comunitari, recerca, i abans és una molt bona oportunitat.
Bé, havíem de fer aquest matís perquè sí. Crec que era important abordar i parlar, posar en valor l'Escola Salut Pública de Menorca. Dit això, l'hem convidat per xerrar del grip. I la primera pregunta, Elena Esteban, és bàsica i se la deuen fer molt de pares, mares i famílies. No és molt pre, dia 6 d'octubre, en el calendari, aquest ja inici de campanya per al grip?
És vera, que, bueno, des del punt de vista epidemiològic no és pres, perquè una vacuna necessita cert temps per començar a protegir-nos front als virus. A Balears costa més, perquè quasi estem a les platges el 6 d'octubre, però hem d'anar prenent consciència de que el grip arribarà i hem d'estar protegits per quan arribi.
Doctora, la gran novetat d'enguany, si ho comparam amb l'any passat, és que vostès han estès la vacunació escolar a totes les escoles de Balears després dels bons resultats obtinguts en el pla pilot de l'any passat, en què es va vacunar el 43,2% dels menors, Diana. El balanç de l'any passat va ser realment tan bo?
Va ser molt bo. Quan dius, van pilotar 24 escoles i van poder veure que les escoles en què pilotàvem la vacunació antigripal pues, s'havia doblat, inclús triplicat, la cobertura de vacunació front a la temporada anterior en aquestes mateixes zones bàsiques de salut on estava l'escola. Llavors, havien d'aprofitar aquesta oportunitat de protegir més nens i hem decidit ja estendre-ho, com heu dit, a 353 escoles de tota la comunitat autònoma. Només suposa un esforç de coordinació en la Conselleria de Salut, de logística molt, molt important, però teníem clar que havíem d'apostar per protegir més nens.
És ambiciós que es faci a tots els centres o és el que toca? És el que toca que les famílies s'habituen i que tingui sobretot una bona acollida per part de les famílies?
És que el fet d'apropar la vacunació antigripal a les escoles té un objectiu principal, que és protegir els nens, posar-ho més fàcil a les famílies perquè afavoreix la conciliació. Però, sobretot, és una demanda que mos feien les associacions de pacients quan vàrem estar fent feina en el pacte de la salut, que és introduir la promoció de la salut, la prevenció des de les primeres etapes escolars. Llavors es complia amb un doble objectiu, per una banda protegir els nens i començar a sensibilitzar des de les primeres etapes, des de l'infància, sobre la importància de la prevenció i de la promoció. I a més, ja sabem, en el 2012 i després el Ministeri de Salut 2022 ja incidia en la importància de tallar la transmissió del virus de la grip en el primer escaló, que és els nins. Són els principals transmissors, els que primer s'infecten, llavors protegim els nins i a la vegada protegim els vulnerables i els crònics que els en revolten.
Clar. I s'han posat un percentatge mínim com a objectiu inocular, mantenir el 43% o pot ser massa?
No, ojalà. I esperant poder-lo superar, però bueno, estaríem contents, estem contents si aconseguim aquesta data de cobertura.
Com han anat les feines de planificació amb la Conselleria de Salut? Ha estat complicat anar per tot?
No, la veritat és que ens ho han posat molt fàcil, en aquest sentit sí que vull agrair moltíssim a la Conselleria d'Educació, a la Tècnic, a la directora de Primera Infància, a la Neu Riera, per suposat, a tot el personal del Servei de Salut, perquè això és possible gràcies a un treball col·laboratiu que va començar ja antes de que acabés el curs escolar el juny. Ja mos hi vàrem posar, però la veritat és que ha estat molt fàcil posar-nos a fer feina de manera coordinada amb ells.
En realitat hem vist que són dues conselleries que fan molta feina conjunta, importantíssima, com deia vostè, per protegir els nins, i, per exemple, en la incorporació de 39 psicòlegs aquest any als centres educatius.
Sí, jo crec que no hi ha dubte que és una aposta d'aquesta conselleria apostar per la salut mental. És evident que el sofriment a nivell emocional que tenen els nostres nens i els nostres joves i la Direcció General de Salut Mental i la consellera han fet una aposta molt important per apropar la salut mental en els centres educatius.
I també com a novetat d'enguany, per enxerrar de la prohibició, o més aviat, la limitació dels mòbils dins els centres, que també van de la mà de l'educació des de la temporada passada, des del curs anterior.
Sí, efectivament. És pues, una mostra més de les addiccions sense tòxic ja són molt importants i tots coneixen per experiència personal o propera de la influència que tenen les xarxes, les pantalles i els mòbils en els nostres nins.
I ara més, també, juntament amb educació, li han declarat la guerra, jo com a pare estic molt satisfet, a les begudes energètiques. És complicat limitar l'ús dins, però les excursions ja s'està limitant de que no les duguin, perquè enganxen, tenen massa sucre, massa cafeïna, són perilloses, doctora?
És que només pel fet de la quantitat de sucre que duen les begudes energètiques estan incloses de dins el decret de menjadors. Llavors, per això ja s'han de limitar, i a més... Tots sabem el perjudici perquè duen estimulants no naturals que afecten de manera negativa a la salut dels nostres infants. Bé, de tothom, però especialment dels nins.
I que enganxa.
Efectivament.
Tornant amb el GRIC, és per la qual cosa l'han convidat avui, al pla pilot de l'any passat hi varen participar 2.816 infants escolaritzats al segon cicle d'educació infantil de 24 centres escolars públics, privats i concertats de les Illes, als quals es va administrar 1.207 vacunes intranasal. Van ser immunitzats, per tant, ho hem dit abans, el 43,2% dels menors Diana. Funciona molt bé la intranasal? No molesta, no se n'entamen res, no?
No, és molt còmode. I això justament és el que ens ha animat i facilita el fet que se pugui administrar a les escoles. Estan xerrant de nins petits que necessiten l'acompanyament del seu tutor. Però, i a més d'aquest efecte contagi beneficiós, quan veuen que el seu company se li administra la vacuna sense cap problema, no fa mal, no, pues anima, evidentment, en els altres petitons a imitar aquesta conducta. Dic que és una vacuna molt segura, eficaç, que a més no du problemes ni efectes secundaris importants més enllà d'un pot de mucositat o estornuts, però en aquest sentit tranquil·litzant els pares i a més l'equip de vacunació que anirà a les escoles, que està constituït per dues infermeres i una tècnic d'una TCAE, una auxiliar d'infermeria, pues quedarà en el centre educatiu durant 30 minuts posteriors a l'administració de la vacuna per assegurar que no hi ha cap problema per poder resoldre qualsevol incidència que se pugui produir. En aquest sentit, tranquil·litzar els pares, també l'equip directiu del centre i els tutors, perquè estaran acompanyats durant tot el procés de vacunació dels nins.
Clar, és que si hi ha qualcun pare que ens està escoltant, pot estar ben tranquil que el seu fill la vacuna s'administrarà intranasal, com deia vostè perfectament, sense seguretat que du, i a part evitant aquesta angoixa que poden tenir els més petitets a veure una agulla, que es posin a plorar, sí, que faci l'efecte contagi, també a l'inversa, que el nen veu l'altre plorar, sí, i això, pues, efecte dominó total.
Sí, efectivament. I ja quan vàrem anar l'any passat a dues altres escoles a veure com s'administrava, com era el procés, ho varen poder comprovar. Era quasi un joc per, joc per ells. I, de fet, els nens que no se vacunaven perquè els pares no havien volgut firmar consentiment informat, pues ho vivien com un pop de pena, perquè, per dir-ho de qualque manera, sí, perquè veien els altres que participaven d'una pues, activitat un poc diferent en el dia a dia i els hi agradava.
Clar, ja que ho ha dit vostè, hi havia nens que no es vacunaven perquè els pares no havien volgut, encara hi ha aquest mite a la població en general de que si vacunen amb el meu fill, des grip se posarà malalt, perquè jo ho sent moltíssim en el carrer.
Sí. En els adults se diu moltíssim.
Se diu moltíssim.
Se diu sempre... Mai vaig agafar el grip tan sempre fort tret de l'any que m'havia vacunat. Ja no ho torno a fer. I és com... És un mite fals.
Sí.
I per tant tampoc vacunen igual, els nins.
Probablement ja estava incubant qualque cosa, no?
Ah, no és un grip, i és un altre virus.
Patologia.
Exactament. De totes, és vera que cap vacuna té una efectivitat del 100% de ser realistes. Està a torno a un 80% en funció de la vacuna. Llavors, és vera que mos podem infectar un grip, però mos hauríem infectat de qualsevol altra manera i amb més probabilitat si no mos vacunem. Això està claríssim. Però, sobretot, hem de tenir clar que el que mos protegeix és de la malaltia greu, de l'ingrés hospitalari i de la mortalitat. Hem de dir en aquest sentit que els nins són, tenen un risc per fet de ser nins i malament no tenen patologia prèvia de sofrir complicacions del grip. De fet, són el segon grup, després dels majors de 65 anys, que més ingressen. Arreu del món moren 35.000 nens cada any per grip. Llavors, tenim una esvera arrel de tot el món i si parlem de percentatges, és un percentatge evidentment baix, però si tenim una mesura per protegir, l'hem d'emplear. Estan molt conscienciats d'una meningitis, per exemple, i no mos cap, vamos, a dins el cap, no protegir els nostres fills de malalties molt greus, però és que la meningitis té una incidència molt més baixa. La grip, si xerram de números, hi ha entre un 30 i un 40% dels nens petits s'infecten de grip. Llavors, per probabilitat, hi ha risc de que qualque nen se compliqui. No risc, és que passa tots els anys. Ingressen a planta, ingressen a UCI pediàtrica, perquè és una malaltia molt prevalent. Llavors, els hem de protegir i hem de tenir consciència, perquè a més se complica, va produir des de crisis asmàtiques, bronquitis, inclús malalties neurològiques greus i importants. Llavors, els hem de protegir.
Ja ho ha explicat vostè molt bé amb unes preguntes abans, però amb aquest pla pilot que es va crear l'any passat, que ja no podem dir pilot perquè ja està instaurat, el que es vol aconseguir realment és immunitzar les escoles i les famílies, bàsicament.
Efectivament. Com hem dit, són el principal element de transmissió. Quan es grip entra a una casa i contagia els germans, els predins, és perquè probablement s'ha infectat el nen i el du a casa seva. Llavors, protegim els menors i de manera indirecta protegim tots els que els envolten, sobretot els més vulnerables i els germanats petits que encara no se poden vacunar perquè tenen menys de 6 mesos.
Clar, és que els nens en el final són un vector importantíssim de transmissió i així també protegim, sobretot en els predins que tenen molta exposició en els nens petits i que ajuden moltíssim a les famílies per la conciliació, evidentment.
Efectivament, sí, sí, sí. I, bueno, els predins són els més vulnerables per edat, per patologia, per comorbilitats, però després també hi ha gent que no té més de 65 anys que pertany a grups de risc i és una... A part d'animar que s'han de vacunar, el fet de vacunar els nens, els fills, és una manera també de protegir-los.
Doctora, ha dit abans que un equip de 13 infermeres de primària s'han cuidat d'aquesta coordinació i que no és fàcil i que, a més, una cosa que ha tranquil·litzat molt segurament a les famílies quan sàpiguen, que queden 30 minuts mirant també com està, si té qualque tipus de reacció, que no té per què. Però jo també volia posar en valor la figura de l'infermera escolar. Evidentment no totes les escoles disposen d'això, però també és un suport bàsic en aquesta campanya i que poden estar en coordinació.
Efectivament. De fet, l'any passat m'han fet feinejar qualque escola que tenia infermera escolar. És més senzill, és procediment. Però, bueno, en aquells casos en els que hi ha infermera escolar, ho aprofitam, però si no, les infermeres del servei de salut fan tota la feina, contacten en les escoles, en els equips directius, en els tutors, per explicar i resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir. Dir també que hem editat un vídeo que ja han fet arribar tant en els equips directius com en els pares per explicar de primera mà en què consisteix el procés de vacunació a les escoles, i crec que ha tingut bona acollida.
I encara que ho hem de repetir com un mantra, en quines dates posar aquesta vacuna intranasal? Només menors de 5 anys, correcte?
Té una indicació, està indicada la vacunació antigripal entre 6 i 59 mesos, vale? Mm-hmm. Entre 6 i 24 mesos sí que s'han de vacunar en el centre de salut, i la vacuna que s'administra és intramuscular, vale? A partir de segon cicle de vacunació infantil, el segon cicle d'educació infantil, els nascuts l'any 2020, 2021 i 2022, aquesta és la que administram a les escoles i administrant la vacuna intranasal.
Justament, jo tenc els meus fills que són un des de 2019 i l'altre de 2023. Me tocarà anar a centre de salut.
Obres d'anar a centre de salut, sí. Doctor... Però també se l'administraran. Sí.
Ara ho pensava. Doctora, jo he sentit, i perquè ja que hi són, no permeten els mestres i els pares, les mares o els predins que van a les escoles, aprofitin i també es vacunin, ja que tenen el dispositiu muntat.
Efectivament.
Això s'ha sentit a les escoles.
S'ha sentit?
Jo me vacunaria, així, ja.
Sí, és vera, i ho vam intentar per administrar en els mestres, el que passa que ens complicava molt la logística, perquè hem de dur un altre tipus de vacuna.
Ja no és intranasal.
No és intranasal, efectivament.
S'han de trigar les agulles. Sí.
Exactament.
Però igual han pujat dels percentatges, si la predina que l'acompanya, o el pare i la mare, venga, i per què no ho fas tu amb ell? I ja vas pujant.
No, claro, efectivament, sí. De totes maneres, insistien els professors, s'han de protegir, perquè són els primers que estan en contacte amb els nins, que, com hem dit, són transmissors principals, sí.
Recordin, nostres oients, que estem conversant amb la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública de la Consell de Salut, i estem abordant la campanya de vacunació del grip escolar que comença dia 6 d'octubre. Feim una petita durada i tornem en els darrers minuts del programa. Fins ara, aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... Investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawandat, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, conversant amb la doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública, sobre la campanya de grip escolar.
No evita el contagi, però sí complicacions. Rebaixa les possibilitats d'hospitalització en el final de la vacunació.
És el que comentàvem antes. No evita el contagi en el 100% dels casos. Evita molt de...
Cap vacuna.
No, efectivament, és el que dèiem antes. Sí. Si no tenen una efectivitat del 100%, ¿vale? Llavors hem de pensar que una partida una petita quantitat de gent vacunada, lo millor té un quadre, però molt més lleu. I el que tu dius, sí que evita les complicacions, clar, i l'hospitalització.
Doctora, i segons els viròlegs, com s'espera la grip enguany? Igual? Més virulenta?
És que sempre miram a Austràlia, el calendari que ja hi ha, tal, sempre arriba un poc abans i tenen com una noció, no?
La informació que jo tenc és que és una... O sigui, la incidència és parescuda, les soques són les mateixes i en principi tranquil·litzant en aquest sentit.
Aprofitant que esteu amb nosaltres, han xerrat tot l'estiu que hi ha més Covid a l'estiu que l'hivern. Han canviat, abans se temia quan el fred i tal, ara hi ha més a l'estiu. Com és possible, doctora?
Sí, això sí que ho hem vist des de la pandèmia. El Covid no té un comportament estacional com altres virus, com altres virus respiratoris. De fet, ja l'any passat i enguany han tingut la màxima incidència de grip el mes de juny, juliol, i a Menorca, que sí que ha hagut un brot i un pic de més incidència, inclús agost. Això el que ha fet, ha dit en el Ministeri canviar l'estratègia de vacunació de grip. De fet, dona la possibilitat de vacunar, perdó, de Covid, dona la possibilitat de vacunar front a Covid al llarg de tot l'any per aquest motiu.
També es ve que no havent proves PCR, sinó la vas cercar tu, i que és no. tan complicat, a vegades estàs dos, tres, quatre malament i no saps si has tingut un refredat, un grip o un Covid, però no ho saps.
No, efectivament. De totes maneres, el comportament del Covid ja s'assembla molt, com tu dius, a un altre virus, a un altre virus respiratori. I ja tenim certa immunitat perquè ha anat circulant durant els darrers anys el virus, i és vera que hem d'incidir en la protecció dels grups vulnerables, però a la població que no tenim comorbilitats, que no tenim altres malalties, se comporta com un virus respiratori més.
També preocupa molt els pediatres la bronquiolitis. Començarà aviat la vacunació, la campanya de vacunació?
Bueno, espera, no tenim una data encara, però...
Sol ser també per la tardor, no?
Sí, la circulació dels virus de respiratori sincitial sol ser des de principi d'octubre fins a final de març, i en principi la campanya serà com les dues darreres.
I quan començarà la vacunació a la població en general del grip? És una cosa que també la gent se demana, que està molt bé que comencin les escoles, però hi haurà gent, sobretot el grup de risc, que estan preocupats.
Sí, pues, en principi ho anunciarem, però entre la segona i la tercera setmana d'octubre esperam ja per a començar.
És aviat, idò.
Sí.
Més coses que els hi puguin preocupar en aquest curs que acaba d'escola que acaba de començar, en xat de mòbils, de pantalles, de salut mental, de ciberbullying. Podrien xerrar també d'intoleràncies alimentàries, de necessitats especials. En final, un curs escolar per la salut pública també és com... està també a l'aguai, no?, de moment que passa, no?
Sí, però és vera que hi ha molt bona coordinació entre salut i educació a través de Corduca Salut. Hi ha un registre de tots els nens que tenen necessitats especials o patologies cròniques que necessiten una atenció especial i sobretot una vigilància especial, i Corduca Salut, format per les comissions de salut de centres educatius i després de servei de salut, fa feina plegada i molt bé des del principi de curs, perquè no hi hagi sustos durant durant l'excusa escolar.
La darrera qüestió, doctora Esteban, com ha anat l'estiu a nivell de salut pública? Afortunadament, no ha hagut notícies de brots més enllà d'una intoxicació alimentària en un restaurant, que a més ja era l'empresa que l'havia tingut fa uns anys. No ha hagut casos de legionel·les. Ha estat un estiu relativament còmode, doctora?
Sí, és vera que salut pública sempre hi ha...
Sempre hi ha trull.
Sempre hi ha trull. I en l'estiu hi ha trull perquè hi ha brots...
Intoxicacions.
Intoxicacions. Però, bueno, se va gestionant la gestió i la feina de salut pública en el dia a dia. Que m'agradaria posar en valor la salut pública perquè és molt desconeguda pels ciutadans, i jo sempre dic que haurien de saber que hi ha un equip de professionals molt preparats, molt formats, que estan vetllant dia a dia perquè no hi hagi aquest tipus de sustos. I no només pensar en salut pública quan hi ha campanyes de vacunació, que evidentment és molt important, però després hi ha tota aquesta vigilància i tota aquesta protecció de la salut que se fa dia a dia i que està un poc visible.
aprofitant que diu, jo volia posar en valor la feina dels veterinaris. Com ajuden en salut pública? Sempre ho explica en Ramon García, que a més ara ha assolit una plaça important relativament sí. de salut pública i sempre anar a fer feines, el president del Codi de Veterinaris. Són sanitaris i ajuden molt en salut pública, no?
De fet, un percentatge molt important dels tècnics de salut pública, sobretot a salut ambiental i a seguretat alimentari, són veterinaris. Fan una feina impressionant i de fet, el grup el servei més nombrós a salut pública és de seguretat alimentari i un percentatge molt majoritari són veterinaris.
I des d'aquí el nostre reconeixement als manescals. Doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública de la Consell de Salut, gràcies un dia més per venir al nostre programa Vida Saludable a xerrar de l'interès general de servei públic com és la campanya de vacunació del grip escolar, que confiem que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, gràcies.
Fins una altra. Laura, passa gust del cap de setmana que queda de cap de setmana, que són un dia i mig.
Sí, igualment, Carlos.
Bona setmana, fins dissabte que ve, aquí a Vida Saludable. Gràcies, ens anem amb Beret, superhéroes.
Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen. He vertido un océano de lágrimas hasta hallarme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora. No tengo mucho que darte, pero juro que...